Maricel cada dia al matí amb nosaltres.
11 i 28 minuts, el darrer cop que varen tenir el director dels museus, Pere Izquierdo, ens va dir que el Museu Romàntic obriria l'any 2020. Ens va dir també que en unes calaixeres del Museu Romàntic hi havia casulles, vaja, per parar un tren. Per tots els monjos de Montserrat n'hi havia un devessall en perfecte estat de conservació. I també ens va dir que ara entra el museu en un procés complex, que és el de la instal·lació de la climatització de l'edifici. Aquesta climatització que importa 655.000 euros perquè, evidentment, ha de ser una climatització que gairebé sigui imperceptible a simple vista. I ha de possibilitar que el museu, òbviament, estigui amb millors condicions ambientals i, en paral·lel, pugui també ser un museu accessible, s'ha d'instal·lar un ascensor, s'ha de millorar el sistema elèctric, etc, etc. El Romàntic obrirà. Mentrestant, s'està treballant amb el que és un dels fons, vaja, no només més bonic, sinó que justifica gairebé la visita a un museu, com és la col·lecció de nines de Lola Anglada. Carola, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
I en Pep Pasqual, que ha vist gegants, ha vist quadres, sí. ha vist de tot, ara té nines.
Ara té nines, ara el seu taller i als baixos del Miramar, doncs a banda d'això, de quadres, olis, que ell va restaurant d'una manera continuada, té el taller ple de nines, d'aquestes nines de la col·lecció Lola Anglada. Estem parlant d'unes nines del segle XIX, la majoria, hi ha d'altres que són fins i tot anteriors, i li ha tocat restaurar-les. Per tant, ha hagut de fer una mica de canvi de registre, perquè no és el que està acostumat a restaurar, però ens explicava, i ho sentiran després els oients, que d'alguna manera li serveix per canviar o sortir una mica de la rutina. No?
El que està clar és que aquesta imatge de tot un seguit de nines despullades,
sí,
té aquell punt cinematogràfic així una mica pertorbador en algun moment, fins i tot, eh?
Sí, sí, i en la conversa jo crec que es transmet i ell ho transmet, perquè és veritat que el procés de restauració de les nines té com tres fases, per dir-ho d'una manera, o tres parts. Una és la del vestuari, que no la fa en Pep Pasqual i no es fa aquí, sinó que la fa el Museu Tèxtil de Terrassa, que és el que s'encarrega habitualment de restaurar tot el tema tèxtil que té els museus, diguéssim, de Sitges. Per tant, les nines s'han hagut de despullar, les han despullat allà, han anat a Terrassa, les han despullat, uh-huh, perquè, clar, estem parlant de roba molt delicada i del segle XIX.
Està clar, i que per tant no es pot treure així com així.
I que estava molt bruta. De fet, probablement el que farà que veiem la nina molt diferent respecte de l'inici és el vestuari. I després hi ha una part, hi ha unes quantes nines que són autòmates, per tant tenen un mecanisme intern, que d'això tampoc se n'encarrega en Pep Pasqual, i ara estan mirant d'aconseguir que la restauradora del Museu d'Autòmates del Tibidabo de Barcelona se n'ocupi de restaurar aquests mecanismes, que clar, són mecanismes, jo li feia la comparació i em deia que era prou encertada, que semblen, els interiors semblen com els dels rellotges antics,
sí,
aquells mecanismes de rellotges, sí, tan petits, que és tot una feinada molt minuciosa, molt delicada, i després hi ha la feina de restauració de l'estructura de la nina, braços, cara, pauets, i això és el que s'està encarregant.
Això és el que està fent específicament en Pep Pasqual.
Exacte.
De quatre nines en concret, ens diu la nota dels museus, tot i que allà en vas veure bastantes,
sí,
més.
Sí, no,
eh?
N'hi ha més. Quatre, diguéssim que són les quatre darreres que li han entrat, però en té unes quantes més, eh? Algunes que ja han passat el procés i altres que estan ara restaurant-se, s'estan posant guapes.
Per tant, aquesta conversa és en el taller d'en Pep Pasqual, al davant de totes aquestes nines, amb els quadres una miqueta raconats, i amb un Pep Pasqual que també recorda alguns moments en què, veritablement, allò de la visita al museu amb les nines i amb una certa foscor li generava una sensació tota estranya. Eh?
Sí, perquè és que, clar, aquestes nines són... Tenen, clar, al final hem de pensar que tenen cabell natural, sí, els ulls aquests de vidre, són realment...
Aquesta expressió de,
sí,
cara.
No és com una nina d'ara, no?
No.
I t'impacta, i veure-la així despullada t'impacta. M'imagino que en el seu moment veure-la en un entorn fosc i obscur hauria ser tenebrós.
La Carola ens acompanya amb una caixeta de música que sempre va bé per començar un reportatge que té molt de delicadesa en el treball. Anem al taller d'en Pep Pasqual.
Pep Pasqual, bon dia.
Hola, bon dia.
Ens trobem al teu taller, eh? que és on tu restaures habitualment i treballes habitualment, i hem vingut perquè en aquests moments, entre les tasques que tens, estàs restaurant unes quantes nines de la col·lecció Lola Anglada i d'alguna altra col·lecció.
I romanticisme, sí.
I del romanticisme que estaven, bueno, que les podrem veure al Romàntic quan torni a obrir, esperem que en breu. I clar, veníem a que ens expliquis una mica com és això de restaurar nines, no?
Bueno, pues, home, és una mica diferent que restaurar, per exemple, un quadre, però també té unes certes semblances o similituds. Les nines ja estan formades per la part estructural, que és el cos, i després el vestuari, bàsicament, i cabells. Això són els elements que porten més bàsics. Després també hi ha altres elements, com pot ser esmalts, vidre, els ulls, a vegades, a part de teixit, doncs, també porta cuir, que és un altre tipus de material orgànic, i en alguns casos, que aquests potser són el que us ha cridat una mica l'atenció, hi ha les nines que, a part de ser nines, són autòmates, no? que a l'interior tenen un mecanisme. Ara, en aquest moment concret, per casualitat, n'estic fent 3 o 4 autòmates. I bueno, és diferent. A mi també tant m'agrada fer aquest tipus de coses, perquè vas alternant el més tradicional, que és fer escultura, pintura, tal, retaules, i bueno, el que diguem-ne que entenem més com a obres d'art, tot i que això també no deixen de ser obres d'art. I bueno, s'ha donat aquesta circumstància que, com que tenim per una sèrie de qüestions d'adaptació de l'edifici a la normativa i al tema climatològic. Tenim el Museu Romàntic tancat des de fa molt de temps, no per negligència nostra, sinó per qüestions burocràtiques de permisos i terminis i coses que es compliquen molt. Doncs el tindre'l tancat conjuntament amb la direcció i amb la conservadora de l'Arenes, vam parlar d'endreçar la col·lecció Lola Anglada, que és una col·lecció molt estimada, tant per Sitges com, per exemple, hi ha molta visitant anglès que ve a visitar, perquè el món de les dolis, el món de les nines, a Anglaterra es valora molt més que aquí, hi ha molta més cultura, hi ha les millors publicacions sobre nines, totes són angleses, i ens trobem que ara hi actualment encara hi ha gent, doncs, que va sol·licitant, quan gent que des d'Anglaterra ens pregunta quan tornarem a obrir per visitar aquesta col·lecció.
I quan tornareu a obrir? Ara tornem a les nines, però ja sí. Que el tema...
En principi, ara sembla ser, ara s'està licitant ja el tema més important, que és el climàtic. Climatitzar aquest edifici és complicat, perquè el seu edifici patrimonial, pues, per on tenen que anar totes les canonades, tot aquest tema és més complicat que una casa, ja és complicat una casa convencional, pues, clar, aquí les parets estan decorades, els sostres estan decorats, les vigues també són, moltes estan pericromades, bueno, és un edifici catalogat que no es pot intervindre sense, exacte, sense una sèrie de paràmetres i, bueno, i de mesures. Sembla ser que o la voluntat de l'actual direcció dels museus és obrir a principis del 2020. Tant de bo que ho aconseguim.
Per tant, aprofitant, doncs, aquest repte, no? Aquesta fita, aquest objectiu de data d'obertura, doncs heu decidit, doncs, anem a aprofitar i a restaurar, com deies, a aquestes nines, aquests autòmates, que deies que té punts de matisos diferencials, no? Respecte a restaurar, doncs l'art que podíem entendre d'una manera més d'entrada, no? Sí. Com això que deies, les pintures, les escultures... No sé si et sents una mica com doctor o metge de nines, saps? Bueno. D'alguna manera, perquè...
Home.
D'alguna manera, no, clar, és que algunes les mires sembla que tinguin vida.
Sí, bueno, aviam, tant l'instrumental com part, a vegades, de la metodologia que s'utilitza amb la restauració en general, està una mica vinculat. Jo, com per exemple, quan vaig al dentista, veig que utilitza alguns estris que jo també els utilitzo. Ells són més sofisticats, són, bueno, més potser de precisió que els nostres, però nosaltres treballarem amb bisturis, treballarem amb pinces, treballarem amb cotó, treballarem amb productes per a l'alcohol, per exemple, molt present. O sigui que ja té un vincle. Però si a sobre, diguem-ne que l'element té forma humana, doncs encara sembla ser que estiguis més actuant sobre un... Bueno, que estigui més vinculat a com si estiguessis curant, no, el personatge. Sí que té una mica aquest punt. El que passa que tu ara els pots veure, quan els veus despullats també canvien molt, no? Perquè nosaltres estem acostumats a veure les nines amb la vestimenta, que és una part molt significativa, perquè de les nines generalment, el que, a part de la vestimenta, nosaltres o l'espectador només veu cap i mans, i aquest cap moltes vegades porta una perruca i a vegades porta un barret, i els peus, que a vegades també són de porcelana o de cartró, com es diu això, de paper maixé. Doncs moltes vegades estan, o generalment estan tapats per, també, o per teixit o per sabates, o sigui que quasi no es veu. El que té més rellevància generalment és la vestimenta, que en aquest cas no ho faig jo.
És a dir, en aquest cas, tot el procés de restauració de la nina sencera, diguéssim, s'ha dividit com en tres blocs, en tres parts.
En tres parts, en el cas dels autòmates. Els altres, bàsicament, són dos parts. Tot el que són teixits ho portem al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa, que és el centre de referència en restauració de teixits de Catalunya i potser un dels també més valorats d'Espanya. I tant teixits de les dones, de les nines, com teixits que tenim, vestuari que tenim romàntic, del propi museu o roba de la llar romàntica, com poden ser cobrellits, tot això, ja des de fa anys col·laborem amb el museu i ho portem a restaurar, perquè primer jo ni en sé ni tampoc ho podria fer perquè ja tinc masses focs a l'hora, no? Sí, perquè clar, jo com a restaurador de tots els museus, pues, em trobo ara fent nines, però d'aquí dos dies també, com pots veure, tinc aquí un oli sobre la taula, aquí en tinc una altra, allà hi ha una escultura, o sigui que faig una mica de tot, i llavors clar, hi ha alguns elements que jo no els faig, i entre ells el teixit, que és una restauració molt complicada de fer.
A la part mecànica, precisament, també comentaves que estàveu mirant de trobar algú més especialitzat en aquest tema, no? Perquè clar, al final
sí, es va donar, fa un parell d'anys vam fer dos autòmates petits alemanys, que eren molt simpàtics, i per casualitat una de les noies que estava aquí fent pràctiques estava becada, que venia de l'escola de restauració d'Aigua Blava, que és l'escola oficial de restauració de la Generalitat de Catalunya. Es va interessar en aquest tema, a més la seva parella era enginyer, i en aquell cas vam poder recuperar una mica el mecanisme, no? O sigui, bueno, va fer que es tornés a moure. Aquesta noia ara està treballant en una altra entitat i bueno, va acabar les pràctiques, i ara ens hem trobat que anem agafant partides d'aquestes, de tota la col·lecció que tenim molt romàntic, i l'Anna Llanes, que és la conservadora dels museus, va decidir pues, comencem, o ara farem uns quants autòmates, perquè com que hi ha el tema del mecanisme, diguem-ne que el procés és una mica més complex. Em repeteixo, jo estic fent el que és el cos, diguem-ne, la vestimenta es fa a Terrassa, i ara l'Anna està en contacte amb una noia que és la que ha restaurat i restaura i fa la conservació dels autòmates del Tibidabo, bueno, i no sé si hi ha un acordat, però diguem-ne que estem treballant amb aquesta direcció de que sigui ella qui assumeixi la restauració.
Entenc que no deu ser fàcil, no? És a dir, que deu ser una especialitat molt concreta, no? La d'aquesta de restaurar mecanismes.
Com a especialització o especialitat no existeix pròpiament dit. O sigui, tant no hi ha cap escola de restauració, almenys aquí a Espanya, que jo conegui, que es dediqui a la restauració de mecanismes. O sigui que, diguem-ne que són restauradors o potser fins i tot enginyers, no ho sé, que, o gent que sense aquesta formació però que té una habilitat amb els mecanismes i s'ha anat especialitzant, perquè és un món que costa molt trobar gent que t'ho pugui ficar al dia, no?
A primera vista recorda una mica aquells mecanismes dels rellotges, sí. Abans, té una mica
abans
aquesta...
també tu m'ho comentaves, jo no ho havia pensat, però sí que és cert que possiblement una persona amb formació rellotgera pogués arribar a tornar a fer, a accionar aquests mecanismes, no? Perquè sí que té una sèrie d'engranatges que recorden els, si més no, aquests rellotges antics de paret i això.
Que són aquests mecanismes que després permetran a aquestes nines doncs tornar a fer aquests moviments, no? De braços amunt, braços avall, hi ha una fins i tot que toca tecles d'un piano.
Sí, aquesta potser és de les més sofisticades que tenim. N'hi ha una que està al romàntic, que aquesta funciona. No sé si l'has vist mai, és una nina més grossa que aquesta que tenim aquí davant, és una nina que deu fer d'uns 60 centímetres, potser, si és una nina grossa, i aquesta és de les poques que encara funciona, i bueno, és espectacular, perquè fa uns moviments, no només, a part de que sona el piano, evidentment, doncs no només de mans, sinó de cap, i fins i tot se li infla una mica el pit quan va tocant, o sigui, té un moviment, sí, i com si respirés. I és molt... En aquest cas aquesta funciona. Ara aquí en tinc una, que ens l'estem mirant jo i la Carola, que estan a baix, que aquesta està totalment... no funciona ni el mecanisme, ni el piano, ni res. La tenim aquí despullada.
Que bé, tampoc és estrany, tenint en compte que són del segle... del segle XIX,
sí,
alguna anterior, no?
La majoria són... Els autòmates són del XIX. Tenim alguna peça aquí, en tenim una, que és la nina més antiga, després te l'ensenyaré, la tinc allà dintre, ja està restaurada, i és la més antiga. Aquesta és curiosa perquè és de fusta, generalment les altres, com ja et dic, va evolucionant, hi ha les més senzilles o més tradicionals són de paper maché, i després aquestes franceses, algunes angleses, també tenim una col·lecció important de nines alemanes, n'hi ha moltes que són de porcelana, n'hi ha que són de cel·lulosa, que són molt... N'hi ha que són de cera. Jo ja et dic, jo no soc massa especialista, no soc gens especialista en les nines. Jo fins que no vaig treballar pel consorci no m'havia restaurat mai cap. Ara, com que tenim aquesta col·lecció, des de fa un temps, no massa, potser fa un parell d'anys o així que estic treballant, aprofitant aquest tancament temporal i anem endreçant la col·lecció, que bàsicament, com ja t'he comentat abans, potser micro tancat, el que realment està més malmès és la vestimenta, el vestuari, més que les pròpies nines, no?
No sé si t'ha permès descobrir, és a dir, comentaves, no?, que fins ara no havia restaurat nines, des de fa poquet que ho fas per aquesta, sí, no?, per la coincidència de que a Sitges tenim aquest museu romàntic, aquesta col·lecció. No sé si t'ha permès descobrir alguna cosa nova del món de la restauració o si d'altra banda t'ha obligat a investigar o a informar-te o
bueno,
a formar-te sobre algun tema.
Una mica sí, per exemple, tots els no els autòmates, les nines convencionals també tenen una sèrie de mecanismes que els fan moure les nines que s'assemblen més a les que utilitzen els nens, no? O almenys els nens de quan jo era petit, o les nenes de quan jo era petit, que eren nines que l'únic que feien era moure el cap, els braços i les cames, no? Pues, aquestes nines, això s'acciona per una sèrie de gomes, és un mecanisme molt senzill, potser tu ho recordes, no ho sé, però he tingut que aprendre doncs, a com funcionen aquestes gomes, no? I després una altra cosa que també m'ha sorprès, que desconeixia, que aquestes nines, les que jo conec a través de quan jo era jove o petit, i les de ma filla, eren nines de goma, no?, de plàstic, bàsicament. I en canvi aquestes et sorprèn doncs, la quantitat de materials que hi ha, no? Perquè hi ha elements metàl·lics, com he dit, hi ha vidre, hi ha element orgànic, com pot ser el pèl, que els cabells, que són moltes vegades són cabells naturals. Hi ha una sèrie d'elements que els desconeixia, no? Ja que aquesta, per exemple, aquest autòmata, la que tenim davant, les mans són de fang, el cap és de cartró. O sigui que,
per tant, barrejaven molts materials per crear una única peça, no?
Sí, en aquest cas, sí, clar, són molt artesanes aquestes nines. Clar, les nines que nosaltres visualitzem ja són nines molt seriades, no?, que les feien amb una màquina i anaven fent i fan una quantitat gran. aquestes desconec, perquè tampoc ja et dic, jo no soc gens especialista en nines. Hi ha una persona que és qui ens assessora, que és el Pere Capellà, que és una persona, ell és d'origen mallorquí, però treballa a Barcelona i va fer el doctorat sobre el món de les nines, i aquesta persona és la que ens assessora en tot aquest tema, no? O sigui, jo quan tinc dubtes d'algun tipus de material o si s'ha de fer algun, falta algun element, això sempre consulto amb ell.
Escolta, m'ho comentaves abans, clar, estem parlant d'aquestes nines que molts tindran al cap, no? Que recordaran de quan havien anat a visitar en algun moment al Museu Romàntic aquesta col·lecció, que algunes realment són molt realistes o i te fan una imatge, que em comentaves abans, que te donen, depèn com, fa una mica de iuio, no?
Bueno, sí. Sí, bueno, perquè també comentàvem que la nina moltes vegades també s'associa a un món una mica, no sé si esotèric,
tenebrot,
o sí, tenebrot, no? Hi ha diverses pel·lícules que hi ha aquests ninos diabòlics, no? Llavors, clar, això també, jo recordo que al principi que jo funcionava pel romàntic, que jo generalment quan vaig als museus és quan estan tancats, tant a buscar peces com els dies, els dilluns, que són els dies que tenim els museus tancats, doncs habitualment el que faig és passar per les sales i anar mirant si la col·lecció permanent, si hi ha alguna cosa. També els vigilants de sala doncs em van dient si aprecien alguna possible anomalia sobre alguna peça, doncs llavors jo ho vaig revisar. Jo recordo que quan anava al romàntic, entre que és molt gros, que és una casa antiga, que estava sol,
que
està ple de nines, anaves per allà i tenies una sensació com...
I si aquell dia no feia sol i tronava, sí, no? La cosa es complicava.
I va haver, recordo que va haver una època que anava a treballar allà al vespre, quan tancaven, perquè es tenia que restaurar unes pintures decoratives a la paret, i llavors per no fer-ho quan estava obert, i era la sala de les nines, al tercer pis, i era una sensació una mica estranya, per dir-ho d'una forma. Després de tot t'acostumes i veus que no fan res. Miren, però no fan res.
Per sort no fan res. Entenc que el primer que es fa és el procés de desvestir, no? Desvestir la nina, i llavors quan es queda en aquesta imatge que tenim ara aquí al davant, que és que ja no, perd una mica la forma de nina, no? És
sí.
Quan veus només el mecanisme i aquests braços i totes aquestes peces. Entenc que el procés és així, no? Primer es desvesteix,
sí,
i després...
Sí, això no, jo no ho faig, perquè molts d'aquests vestits, clar, són vestits molt complexes. Aquestes nines, tingues en compte que estan fetes realment com anava vestida la gent de l'època, i abans la gent superposava moltes prendes, no? I llavors jo les porto al Museu Tèxtil de Terrassa, tal qual, llavors elles allà les van desvestint, perquè moltes d'aquestes peces estan, d'aquests teixits estan cosits, o sigui, no és com les nines actuals que porten els botonets i són molt més senzills. Ja et dic, a més, moltes d'elles tenen, superposen diversos tipus de teixit o diverses prendes,
sí.
I llavors ells es queden al vestuari allà. Ara, en aquest moment, doncs, deuen tindre el vestuari de 7 o 8 nines, jo m'emporto la nina que vagi, restauro aquesta part estructural de la nina i després la torno a portar allà i ells doncs, les vesteixen i jo recullo i me les emporto, perquè és complicadíssim.
Heu començat amb aquest procés de restauració de nines, entenc que la intenció és que passin totes per aquí.
Les que, sobretot, ja et dic, ho vam engegar bàsicament per la conservació dels teixits. Els teixits es deterioren molt, tinguis en compte que aquestes nines ara fa molts anys que no es manipulen, però en origen aquestes nines utilitzaven les...
Eren
joguines. Eren joguines, i llavors tu que tens fills o filla...
que juga amb nines.
Que juga amb nines, saps que les nines les acaben pues, arrossegant, les despullen, les tornen a vestir, no sé què. Pues, llavors, clar, han passat aquest període i durant molts anys, la veritat és que aquesta col·lecció tampoc, no perquè sigui un art menor, que no ho és, sinó perquè, com que, gràcies a Déu, nosaltres aquí sí, gestionem 4 museus, més el Palau, més la... més ara Can Fals doncs potser tenim un patrimoni molt ric, molt abundant, i potser les nines no és que no ens les estimem, però clar, primer diguem-ne que hem endreçat col·leccions més rellevants, teòricament més rellevants, com poden ser les pintures del Rossinyol, d'en Casas, els Grecos, els retaules del Pere Rosales...
Un peix artístic d'entrada, sí, més gran, exacte, no? Sense menys tenir aquestes nines,
absolut.
Que el que deies, que si és veritat que és una col·lecció que a Sitges ens estimem molt, no? Perquè probablement la majoria de sitgetans, nens amb l'escola, hem passat per museus, i al final és veritat que els nens, com van als museus, es poden quedar amb coses. Clar, quan un nen o una nena de certa edat va a un museu i veu una nina antiga, probablement li crida més l'atenció d'entrada, sí, que un quadre de Casas, no?
Sí, sí. No sé, això és... Ara actualment ens trobem que ens van reclamant, abans tu no sé si t'ho he dit amb el micro obert o tancat, que hi ha molta gent, col·legis, que cada any que torneu a obrir, quan obrireu, no sé què, perquè era una visita...
que agradava
tant amb les escoles de sitgetanes com de Barcelona i de comarca, i després tenim un públic estranger especialitzat en nines o interessat en el món de les nines, que reclama molt també aquesta col·lecció, perquè jo et dic, jo des del meu desconeixement en aquest món no hi ho apreciat o no hi ho percebut fins que ho he vist, no? Però es veu que és una col·lecció, o ara ja sé que és una col·lecció amb peces molt rellevants dintre d'aquest món.
De les que t'han passat per aquí o t'estan passant per aquí, alguna que et faci especial il·lusió? O al contrari, alguna que digui aquesta...
Home, en tenim... Ara, que abans havia comentat, hi ha la nina més antiga, que és una nina que sembla una mica una talla, per entendre, no? O sigui, s'assembla més... a el que seria una talla, el que entenem una talla, o aquestes talles que es diuen cap i pota, que són aquestes verges que només tenen el cap i les mans i els peus, i que el cos no existeix però queda tapat amb el vestit, no? Llavors són de fusta, i aquesta m'ha fet gràcia per això, no? Perquè és molt diferent. Després, en quant a negatiu, en tenim una que és una nedadora, que és també és un autòmata, i era una nina que ella sola es movia, saps? O sigui, tu la tenies en una caixa, que l'estaves o la tenies sobre una taula, i de cop i volta es començava a moure una mica, feia com una sèrie de moviments, perquè el mecanisme, que no sé per què passava, que aquesta s'ha restaurat però el mecanisme no està arreglat, o sigui, encara, aquesta no te la podré ensenyar perquè està el motor romàntic, es va restaurar, estava molt malmesa, i aquesta donava un no sé, això que es mogués, més tenia el cabell,
sí,
era molt estrany, i no ens agradava massa, i a més, també amb el museu romàntic, el museu tèxtil de Terrassa, també l'Elisabet Cerdà, que és la restauradora principal d'allà, la cap de restauració d'allà, també ens ho va comentar, que de cop i volta feien uns petits moviments i que totes estaven com una mica espantades. I després n'hi havia una de cera, que recordo, que també tenia molt, molt poc cabell, i era cabell humà, i el tenia molt deteriorat, estava molt bruta, i era més aquesta, semblava més una nina diabòlica, diguem-ne. Era un bebè, mira que després quan va quedar net i tot això, va quedar prou curiós, però al principi també feia... Aquesta més que res em feia fàstic.
Bueno. Fílies i fòbies, no? Sí. Amb les nines... Escolta'm, ja per acabar, clar, tu tens filla també, la teva ja és gran, ja no deu jugar nines, però no. Imagino que deu haver jugat en el seu moment d'haver jugat. Clar, quan vens aquí, estàs tot el dia igual treballant amb una nina d'aquestes, no? Amb tots aquests materials, amb aquesta delicadesa i aquesta artesania que es veu de la nina, després arribes a casa i veus... la Nancy o la Barbie,
sí, bueno,
que
ara...
escolta, que també n'hi ha que col·leccionen, però no, clar, no deixes un tros de plàstic, dius, no. Caram.
Jo ara ja no en tenim, perquè la petita ja té 15 anys, però fins fa un parell d'anys encara en tenia alguna per casa. Ara ja hi ha un moment que en un any canvia tot, saps?
Canvia tot.
En un any o dos canvia tot. Però sí que jo no havia mai prestat atenció a les nines que teníem a casa, perquè era un element... que l'entenia purament com una joguina i no em creava cap atenció particular. I en canvi aquestes sí, no? Perquè és que aquestes realment clar, tenen una manufactura molt diferent. Aquesta mateixa que tenim aquí davant, pues, la cara aquesta està molt ben feta, no? I les mans, i n'hi ha encara que encara són més fines, no? I llavors...
Que ara mateix l'estem veient calva,
sí, bueno,
els braços
són uns...
És un home, d'acord, és un home, doncs, però en qualsevol cas el veiem calva, és a dir, costa una mica, és veritat, que així costa una mica de veure-li aquella cosa de nina, no?
Sí, sí, en aquest cas, però clar, jo també ja l'he vist com era vestit, el conec, i bueno, i diguem-ne que aprecio la part artística que tenen, no? Perquè realment n'hi ha moltes que jo no sé, suposo que algunes deuen ser seriades, però si més no es nota molt que són molt artesanes, no? Que hi ha hagut un taller darrere, aquest per exemple podria ser com un cabassut petit, no? Per entendre's, té una mica de... Però bueno, clar, sí que es fan seriades, però jo crec que aquestes no es devien fer molt lluny, no ho sé. O potser sí que una part està feta amb mollo, però aquestes mans es veuen clarament que són mans fetes amb fang, que no, que deuen ser quasi bé úniques, potser una mica com jo penso, per exemple, en el cas de les mans, com es feien les figures de pessebre, que sí que es feien amb un mollo, però després s'acabaven a perillo, que es diu, que és que l'artista, el pessebrista en aquest cas, l'artesà, pues, li donava, pues, acabava de fer, en el cas de les mans, pues, la forma dels dits, la forma de les ungles, i crec que aquesta és la gran diferència.
Bé, Pasqual, queda feina per davant, ens quedem amb aquesta data de l'obertura del Romàntic, a veure si pot ser i podem anar tornant a veure i a gaudir d'aquesta col·lecció de nines i d'aquestes nines del Museu Romàntic que a Sitges ens sentim tan nostres. Gràcies.
Gràcies a tu.
Amb la caixa de música acabarem l'any que ve, l'any 2020, les nines, de nou en tot el seu esplendor, al Museu Romàntic. Demà hi tornem a partir de les 9 en una nova edició del Matí Nosaltres. Que passin un molt bon dijous. Adéu-siau.